Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Les eleccions catalanes seran finalment el 30 de maig. El govern ho ha acordat així amb la majoria dels partits i aquesta mateixa tarda està celebrant una reunió extraordinària del Consell Executiu per donar oficialitat a aquest ajornament. La notícia no és bona, però segurament és necessari el canvi de dates. No és bona perquè en democràcia ajornar unes eleccions indica un fet excepcional, de força major. Com ens ha recordat Francesc Torralba aquest matí en una interessant reflexió dins del programa a primera hora amb els nostres companys Mercè Raga, Joan Trias i tot l'equip, la societat no canvia tan fàcilment, però les persones es poden adaptar, si tenen voluntat de fer-ho, a unes circumstàncies com les d'aquesta pandèmia, sobretot les qui han vist la malaltia o el virus de més a prop. Fa pensar i fa reflexionar tot el que està passant, perquè no ens ho esperàvem i perquè també ens fa més forts en la feblesa, com diu Sant Pau, i com a societat. Esperem que sigui un canvi a millor i que més enllà de les lectures polítiques de l'ajornament dels comicis es tracti d'un fet al servei del bé comú. Aquest és el desig, semblant al consens que s'ha viscut en la reunió dels partits aquest migdia. Després del pensament del dia, avui centrat en la cinquena setmana de la Bíblia i de l'informatiu, tindrem una entrevista en què parlarem precisament d'aquest ajornament. Ho analitzarem a fons amb el politòleg Guillem Porçals. I després de la contraportada del Rafa, la taula d'anàlisi tindrà com a nom propi avui els expedients de regulació temporal d'ocupació als ERTOs, que s'haurien de prorrogar fins al 31 de maig. I avui és el dia límit en què s'havia d'acordar tot el que és el document de les condicions d'aquest ajornament. De moment, ahir no hi va haver acord, però ens intentaran aclarir la situació tant Núria Gilgado, secretària d'Acció Sindical de la UGT de Catalunya, com l'economista Josep Vilavelló, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Tot això i una miqueta més us acompanyarà fins que quedin uns 5 minuts per a 3 quarts de 7. Comencem. Passen 3 minuts de les 6, el pensament del dia avui, com us dèiem, centrat en la imminència d'aquesta setmana de la Bíblia, que comença la setmana vinent. Els nostres bisbes ens ofereixen aquests pensaments aquests dies, els nostres bisbes, els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya. Avui és el torn de l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell.
Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense ens conviden a participar en la cinquena edició de la Setmana de la Bíblia. Aquest any, del 24 al 29 de gener, amb el lema «Sortim a sembrar la paraula».
Estimats amics, estimem la Bíblia, perquè és la paraula de Déu feta també paraula humana, perquè comprenguem la seva revelació, la seva voluntat. I sempre és una llum que arriba en la pròpia vida. Fins i tot en els moments més difícils d'obscuritat, a la Sagrada Escriptura hi trobarem llum. Estem celebrant la cinquena setmana de la Bíblia. I a mi, com a bisbe d'Urgell, em complau molt que la Bíblia l'estimem, la fem objecte del nostre treball, també, de la nostra coneixença, de la nostra amistat. Tant de bo que aquestes setmanes, enguany de forma telemàtica, ens ajudin a aprofundir-hi. L'espiritualitat de cada cristià basada en la Sagrada Escriptura és el camí del deixeble de Jesús. Ànims, bona setmana.
Cinquena setmana de la Bíblia, del 24 al 29 de gener. Més informació a setmanadelabiblia.cat. El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Resumim l'actualitat. Les eleccions, com us dèiem ara al principi del programa, seran finalment el 30 de maig. El govern ho ha acordat aquest migdia amb la majoria dels partits. A més dels que formen el govern, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, han estat d'acord amb aquesta data proposada pel vicepresident Pere Aragonès i per tot l'executiu, Ciutadans, el Partit Popular i també els Comuns. Per tant, aquesta data de les eleccions ja es pot considerar un fet a manca de l'oficialitat de la signatura del decret. Això sí, el PSC s'havia mostrat contrari a aquest ajornament més llarg, proposava el març com a límit per celebrar els comicis, però finalment ha descartat impugnar aquest ajornament. És una solució com la que s'ha pres, per exemple, a l'estat alemany de Turíngia, que tenia convocades eleccions per a l'abril. El govern ha convocat aquesta reunió del Consell Executiu, de la qual també us parlàvem ara, per a les 5 d'aquesta tarda per aprovar el decret de suspensió del 14 de febrer. Més enllà de les eleccions, també és notícia el Covid-19, i és que ens trobem amb una situació de pandèmia que afecta també altres processos. Per exemple, no hi haurà eleccions a la presidència del Barça el 24 de gener. El club ha descartat avui totalment aquest dia, que és diumenge de la setmana vinent, fins i tot encara que el govern modifiqués d'urgència la llei de l'esport per permetre el vot per correu. En una reunió telemàtica aquest matí amb representants de la Generalitat i del Procicat, el club blaugrana ha demanat cobertura jurídica a l'executiu per poder votar per correu, però finalment s'ha decantat per l'ajornament d'aquests comicis. França ha endurit en les últimes hores el toc de queda a tot el país. El primer ministre, Jean Castex, ha anunciat que s'avança aquest toc de queda fins a les 6 de la tarda, en lloc de les 8 del vespre, com fins ara, tot davant l'empitjorament de la situació epidemiològica i l'extensió de les variants del coronavirus més contagioses. La mesura, que s'havia aplicat en les últimes hores i en les últimes setmanes a una quarta part dels departaments de França, entrarà en vigor demà dissabte i durarà almenys 2 setmanes per intentar frenar els contagis. Més notícies de l'actualitat. José Manuel Villarejo s'ha assegut per primer cop avui al banc dels acusats. El judici és per calúmnies contra l'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán. Villarejo ha explicat detalls que van més enllà de la causa. Per exemple, ha avisat que el CNI estava al corrent d'un possible atemptat terrorista a Barcelona, com el que es va produir a l'agost del 2017. I un fort terratrèmol a l'oest de l'illa indonèsia de Celebes ha provocat la mort avui d'almenys 35 persones a les ciutats de Mamuju i Majene, i han ensorrat molts edificis, entre ells un hospital. El sisme de magnitud 6,2 ha passat entre la 1 i les 2 de la matinada, hora local, i ha sorprès tothom dormint, cosa que fa tema que es trobin més víctimes mortals entre les runes. Segons les primeres informacions del govern d'Indonèsia, a banda de les víctimes mortals, hi ha més de 600 persones ferides a Majene, a uns 60 quilòmetres al sud de l'epicentre, i almenys 2 dotzenes a Mamuju, a 35 quilòmetres al nord. En plana cultural, el coronavirus no evita que s'estrenin pel·lícules. Avui arriben al cinema 5 produccions de temàtiques diferents. Una història romàntica entre persones de la tercera edat, un drama sobre immigració, una comèdia francesa i 2 films animats alemanys. Dirigit per Paul Morrison, aquest film, protagonitzat per Dave Jones, Jo Daniel Blake i Alison Steadman, Orgullo y Prejuicio, és un drama romàntic que explica la història d'amor d'una parella de la tercera edat. En el cas de les pel·lícules alemanyes, una té com a objectiu traslladar als més petits el que va ser la reunificació alemanya consolidada a principis dels anys 90. I I ara la previsió del temps per a les properes hores amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Per fi les boires han pogut marxar d'alguns punts a les comarques del Pla de Lleida i això ha permès que aquí pugin una mica més les temperatures. De fet, la tònica per aquest cap de setmana ens indica un temps molt semblant al d'avui, amb sol a bona part de Catalunya, però amb boires al matí a les comarques de l'interior, que a poc anirà marxant i a partir de migdia deixaran un cel bastant més assolellat. Les temperatures es mantindran més o menys sense canvis, amb tendència a baixar una miqueta les màximes, però en canvi les mínimes no variaran gaire, per tant continuaràs fent força fred. Això sí, a les comarques del Pla de Lleida les temperatures sí que pujaran una mica més perquè hi haurà menys boira. Alguns núvols poc importants de cara a les properes hores al vessant nord del Pirineu i durant el dia d'avui encara vent del nord de tramuntana a la Costa Brava i vent de mestral a les comarques del sud del país, que aquest cap de setmana pràcticament desapareixerà. Per tant, serà un cap de setmana relativament tranquil, amb sol, amb boires al matí i amb un ambient força fred.
Gràcies, Jordi. I l'Església celebra aquest diumenge la Jornada d'Infància Missionera, una obra pontifícia sostinguda per nens i que va donar l'any passat suport a 2.800 projectes infantils d'educació, salut i evangelització. D'aquesta manera es van beneficiar més de 4 milions de nens i nenes a les missions. Entre aquests menuts hi ha els nens acusats de bruixeria a Yendi, a Ghana, i que són rescatats per l'Església, per exemple. El vídeo d'Infància Missionera aquest any explica la història de la Sara, acusada de bruixeria i rescatada per la germana Ceres Stan, que dirigeix la llar de Natzaret amb 80 nens salvats. La Jornada d'Infància Missionera té com a lema aquest any «Amb Jesús de Natzaret som família».
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Vols fer una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Un minut i serà un quart de set. Us avancem que a les 7 de la tarda està prevista una compareixença del vicepresident en funcions de president català, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, per fer una declaració institucional en relació amb el que està passant avui, que és la confirmació de l'ajornament de les eleccions catalanes programades inicialment per al 14 de febrer, però que passaran el 30 de maig, segons s'ha acordat en la reunió de partits aquest migdia. L'executiu ho ha acordat d'aquesta manera, amb Junts per Catalunya i Esquerra, però s'han sumat a la proposta de l'executiu Ciutadans, els Comuns i el PP, mentre que el PSC, tot i que se n'ha despenjat, ha assegurat que no impugnarà l'ajornament. Durant aquesta reunió del migdia, el govern ha concretat la proposta del 30 de maig, que és el diumenge després de Pentecosta i que no té cap dia festiu ni el divendres anterior ni el dilluns posterior. I d'aquesta manera s'ha convençut la majoria dels altres partits de l'arc parlamentari, a més del mateix govern. Des de les 5 de la tarda, l'executiu celebra un consell extraordinari per elaborar i aprovar el decret i donar oficialitat a un ajornament que ja estava agafant força, de fet, des de la setmana passada. Analitzem aquesta important notícia amb el politòleg Guillem Porçals, també màster en seguretat. Senyor Guillem Porçals, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. Primer, quina valoració política faria vostè sobre el que ha passat avui i sobre aquest fet sense precedents a la història de la democràcia a Catalunya, l'ajornament d'unes eleccions ja confirmat per al 30 de maig?
Crec que és un fet important destacar el consens que s'ha aconseguit per posar-se gairebé tothom d'acord en que calia posposar les eleccions cap a una data, entre cometes, segura, lluny de les xifres actuals de la pandèmia, on es podran habilitar noves mesures, i on hi haurà un enfrontament, per dir-ho així, vers la situació actual, que farà més segur tot. De fet, el que es fa servir per posposar aquesta data de les eleccions, una cosa insòlita que no ha passat mai aquí a Catalunya, però sí que ho hem pogut veure fa poc, tant a Euskadi com a Galícia, és que la pròpia llei, tal com es va redactar el decret de convocatòria, ja contemplava que en cas de situació epidemiològica es pogués posposar la data electoral.
Sí, sí, per tant, ja es contemplava en el mateix decret, un fet també sense precedents. Es comenta també aquests dies, senyor Porçals, que és molt difícil introduir mètodes innovadors de vot telemàtic, electrònic, o fins i tot des de casa amb la visita d'alguna persona a domicili. Això no s'ha pogut assegurar, almenys per al 14 de febrer. Es podia haver activat, però, aquest sistema de cara al 14 de febrer per garantir que tothom pogués participar si volia fer-ho, o no hi havia més remei que canviar la data?
Tal com està feta la llei i tal com hi ha totes les lleis vinculades al procés electoral, no es pot fer com a tal una espècie de votació electrònica. Aleshores, s'han d'habilitar formes, per tant, de que es pugui fer de manera, per dir així, a distància, dintre de la llei, que és això que es va contemplar del vot per correu telemàtic. Uh-huh. És a dir, que no és tant el procediment de votar telemàticament, sinó que a través del vot a distància era Correus qui optava per aquest mecanisme, uh-huh, que era que tu sol·licitaves la documentació per internet en lloc de desplaçar-te cap a Correus i venia el funcionari de Correus a casa a buscar la documentació en lloc de tu desplaçar-te cap a l'oficina.
També s'havia parlat de la possibilitat que les persones contagiades pel Covid, però que es poguessin desplaçar en una franja horària, poguessin votar presencialment. Una opció que també suposo que s'ha valorat com a molt complicada.
Sí, és una votació, és un fet complicat, però sí que és cert que països com Israel, com països com Estats Units, o com es va fer en el cas de Galícia i en el cas del País Basc, sí que es va contemplar en aquest cas. De dir, el fet de que les persones que puguin ser positives o que són positives i no poden fer servir aquestes eines telemàtiques a distància, etc., sí que es puguin desplaçar d'una manera segura, assegurant unes hores de vot concretes, per tal de no exposar la resta de la població, i al mateix temps, en unes circumstàncies que el propi col·legi electoral es pot preparar per tal de fer-ho. En el cas d'Israel, recordo que es va fer amb punts de votació dintre dels mateixos centres, però amb taules a part. Molt especials per la gent positiva.
Sí, avui amb el politòleg Guillem Porçals analitzem el que ja és un fet, que és que les eleccions catalanes s'ajornaran el 30 de maig, a l'espera de la declaració institucional que faran el vicepresident Pere Aragonès i la consellera Meritxell Budó a les 7 de la tarda. Però hi ha marge per afegir aquestes garanties de vot de cara al 30 de maig o per reforçar les que ja teníem?
En el cas del vot telemàtic, que la gent pugui votar digitalment des de casa, és difícil perquè caldria canviar la llei, en principi. Uh-huh. Però sí que és cert que ens dona prou marge de temps per habilitar de manera ferma els col·legis, per també avançar en el nombre de vacunats, també estarem a les portes de juny, perquè es farà el 30 de maig, per lo que hi haurà més circumstàncies climàtiques a favor, per dir-ho així, que no seran les actuals, i per tant es donaran tot un seguit d'escenaris que en si mateix, per context, són més positius que no pas fer-ho ara. Uh-huh.
I bé, suposem que quan el govern anunciï aquest vespre el decret d'ajornament de les eleccions, la nova data, algunes persones, juristes o de l'àmbit polític que s'han manifestat en contra de l'ajornament, podrien fer alguna acció d'última hora per impedir l'ajornament, argumentant, per exemple, usurpació de competències o potser perquè no està contemplat legalment?
És que estem en un territori que legalment és, podem dir que és d'una escala de grisos. La llei no ho prohibeix, però tampoc ho contempla.
Clar, aquesta és la qüestió.
Aleshores, com que la llei en si mateix, en el cas de Catalunya, no té llei electoral pròpia, sinó que és la pròpia LOREC, la de l'Estat, la que s'aplica aquí, per això anem per províncies, d'una determinada manera, etc., fa que la LOREC no contempli que hi hagi un ajornament. Però el decret de convocatòria sí que es guardava aquesta carta a la màniga que en cas de la situació epidemiològica es podia canviar. Per tant, és possible que tinguem aquí un xoc de si hi ha una voluntat per part d'alguns actors o per part d'alguns juristes de dir no, la LOREC no diu que es pugui posposar, diu que s'ha de fer i que no es poden... Entraríem dintre d'un debat jurídic al respecte.
Sí, és l'únic.
El que ha passat és territori desconegut en aquest sentit. Per tant, entraríem dintre del debat jurídic i de la pròpia interpretació de la llei.
De tota manera, no és previsible que hi hagi un gran conflicte tenint en compte com estem amb la situació epidemiològica i en la pandèmia, que és la que obliga a fer una cosa que no volia ningú, que és ajornar les eleccions, certament. Bé, i a nivell polític, per acabar ja, senyor Guillem Porçals, pot beneficiar o perjudicar algun partit concret aquest ajornament?
No, crec que no. És veritat que estan sortint moltes enquestes, que hi ha una certa intencionalitat de si poden haver-hi els famosos sorpassos de forces, l'efecte Illa per un costat, si Junts avançarà a Esquerra, si Esquerra es mantindrà al capdavant... Però tot això són coses, per dir-ho així, de cotilló polític, més que no pas d'unes evidències com a tal. És a dir, hi ha molta rumorologia en aquest sentit, que fins a cert punt, en cap moment... parlant d'enquestes. És a dir, no, de fet, l'última enquesta, com sempre es diu, és la que farà el votant quan posi la papereta a la urna.
I tant, i tant. I sabem algunes tendències d'ara, però no sabem res del 30 de maig. Per tant, no sabem si els qui ara van a l'alça potser encara estan millor, o potser estan pitjor, o estan igual. Veurem...
De fet, la pròpia participació, només que canviï una mica, les enquestes ja no serveixen.
Clar. Moltíssimes gràcies, senyor Guillem Porçals, politòleg i màster en seguretat. Estarem pendents de les informacions sobre aquest ajornament de les eleccions catalanes. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana, moltes gràcies.
Un quart i mig de set, abans de la taula d'anàlisi, la contraportada.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Rafa, què ens portes avui? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi, titular a elnacional.cat. Sanitat retira un popular ketchup del súper molt perillós per la salut. Aquest és el titular i avui divendres només vinc a dir, arran d'aquesta notícia, que per mi poden retirar tots els ketchups del mercat, i és que vull reivindicar que una vegada li has posat ketchup a alguna cosa, només sap a ketchup. El ketchup extermina el sabor. És la mort del sabor. Verí per a les papiles gustatives. Així que per mi, fora tot tipus de ketchup. Reflexionem-hi. Tenim el cap de setmana per reflexionar sobre la qüestió.
Moltes gràcies, Rafa. Confesso que a mi tampoc m'agrada el ketchup. Bé, seguim ara amb el programa i amb la taula d'anàlisi.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Quatre minuts i mig i seran 6:45. Els expedients de regulació temporal d'ocupació als ERTOs s'haurien de prorrogar, si tot va bé, fins al 31 de maig. Però de moment no hi ha acord, contràriament al que es preveia, amb la data d'avui com a límit. Després del preacord entre el govern espanyol, els sindicats i els empresaris, anunciat ja divendres passat, les parts han negociat aquests dies, fins ahir mateix, els termes d'una nova entesa. En general, es manté o es mantindria el model d'ajuts vigent fins ara, una línia que havia fet possible l'acostament de posicions. Per exemple, els treballadors suspesos tenien garantit abans ja d'aquest diàleg cobrir el 70% de les seves bases reguladores. Mantenir-ho ja és una petita victòria dels més de 755.000 espanyols afectats pels ERTOs. A més, tenim els aturats reals, els que només estan sotmesos a una prestació temporal. La idea, en qualsevol cas, és incloure en l'acord que pugui assolir-se les dues figures, que són els expedients d'impediment d'activitat i els de limitació, als quals s'han acollit totes les empreses amb exoneracions que arriben, en molts casos, al 100%. Els ERTOs de força major amb pròrroga automàtica es limitarien a les empreses més afectades per la pandèmia i que tenen una activitat classificada en algun dels codis de la classificació sobre activitats econòmiques, amb exoneracions de quotes, en aquest cas, entre el 75% i el 85%. Tenint en compte que l'estat d'alarma s'acabarà el 9 de maig, arribar fins al 31 d'aquest mes en aquest règim de protecció per als aturats temporals seria almenys un mal menor. A aquests ciutadans en situació laboral d'incertesa, com dèiem, s'afegeixen els aturats no temporals, podríem qualificar-los d'indefinits, i que van engreixant la llista de persones que perden la feina, a banda dels ERTOs. L'única esperança és que anem reduint la pandèmia els propers mesos i que la recuperació econòmica i de creació d'ocupació sigui més ràpida del que preveuen alguns organismes econòmics i polítics. Analitzem aquest tema. Aquí a l'estudi ens acompanya Josep Vilà Balló, economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda, senyor Vilà Balló.
Hola, bona tarda.
Gràcies.
Sí, Miranda.
Molt bé, molt bé. Encantat de tenir-lo.
Com sempre, encantat d'estar aquí.
Molt bé. I en la distància, però també amb la mateixa proximitat, tenim amb nosaltres Núria Gilgado, que és la secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya. Senyora Núria Gilgado, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Segur que vostè ens podrà informar ara, més que ningú en aquesta taula, de com estan les coses. Hi ha possibilitat encara d'arribar a un acord avui? Com està?
Bueno, la situació és doncs, que estem a l'espera. Ja les organitzacions sindicals ja hem adquirit el compromís de subscriure l'acord amb els termes que està actualment, les qüestions que vostè acaba de comentar. El que passa és que estem a l'espera de que les organitzacions empresarials donin resposta. Han dit que volien sotmetre els seus òrgans de direcció el pròxim dimarts, dia 19, i fins a aquesta data no sabrem si finalment hi ha acord o no. Acord que, com sabeu, és absolutament necessari doncs, per poder continuar mantenint l'ocupació. L'acord és un acord que és equilibrat, que continua amb la garantia del manteniment d'ocupació, continua amb les exoneracions a les empreses en matèria de seguretat social, torna a renovar totes les qüestions en matèria de prestacions, com ja heu comentat, però les patronals, doncs, en aquest cas la COE, doncs, encara no està absolutament d'acord amb els termes de l'acord, però esperem que reflexionin i que el dia 19, doncs, els seus òrgans de direcció donin el vistiplau a l'acord, doncs, per poder prorrogar-ho.
Per tant, la pròrroga actualment vigent s'acaba el 31 de gener, que és el dia, aquest sí, límit, i s'havia parlat del dia d'avui com a últim, però a nivell intern de negociació, diguéssim. No s'ha complert de moment, però a veure si dimarts els empresaris se sumen. Senyor Vilavelló... Sí, digui, perdoni, sí.
La negociació està acabada, l'acord, el període de negociació de l'acord està acabat. El que falta és que la COE subscrigui a l'acord i es pugui signar i prorrogar.
Està entès, però res no fa pensar que hi hagi una sacsejada, no?, pel que vostè diu, és a dir, simplement...
Esperem que no.
Exacte, no. Ja sé que vostè no pot parlar en nom de les organitzacions empresarials, en aquest cas, però, senyor Vilavelló, els ERTOs és una de les preocupacions d'aquesta situació de pandèmia per a molts ciutadans.
Sí?
Els expedients de regulació, sí. Dic, els ERTOs, sí.
Oh, naturalment. Bé, jo no sóc un expert en això, jo sóc pensionista, sí. I per tant, aquí hem parlat a vegades de pensions, que sí que em preocupen. Els ERTOs me preocupen per part de com a ciutadà,
i
evidentment.
I segur que s'hi ha trobat, potser, com a...
Sí, jo tinc una filla que està cobrant ERTO, en aquest moment.
Molt bé, molt bé.
Jo tinc una filla que està cobrant ERTO. Per tant, sé una mica de què va. Home, jo espero que sí, que s'arribarà aquest acord. Vull dir, avui era un dia en què es tenia que anunciar. Sempre retarden aquestes coses. L'important és que sigui abans del dia 30, no? Uh-huh. Com ha dit la...
Sí, 31
Lídia,
de gener.
30-31, abans que acabi gener. Perquè, o si no, bueno, molta gent quedarà molt tocada. Ja veurem, aquest el problema és que si aquestes empreses que tenen tanta gent en ERTO, després sobreviuran o no.
Clar.
I no es quedin només al carrer aquests que estan en ERTO, sinó els que estaran treballant ara. Aquest és el gravíssim problema. Això que estigui passant, doncs, per exemple, a la SEAT, ara que parlen d'un ERTO futur que faran, perquè no els hi arriben uns components determinats, no? Bé, això sabem que la SEAT continuarà fent cotxes.
Però hi ha altres empreses que potser no ho tenen garantit.
Exacte. Hi ha empreses com són doncs, la restauració, els hotels, que igual no sobreviuen.
La diferència entre un expedient de regulació d'ocupació que deixa en una mena d'atur temporal una determinada persona és que, en principi, la senyora Núria Gilgado ens ho confirmarà i ens ho aclarirà, aquests treballadors tenen el dret garantit de tornar a la feina, no? En principi, aquest dret els assisteix.
Correcte. I, de fet, aquesta eina s'ha creat per això, s'utilitza doncs, per mantenir l'ocupació. Estem en una situació de pandèmia, de crisi sanitària, hi ha restriccions, l'activitat no pot funcionar d'una manera normal i el que es fa amb l'ERTO és hibernar els llocs de treball perquè després, quan tornem a l'activitat total, puguem retornar a la feina. Penseu que ara mateix a Catalunya hi ha 175.000 persones que estan en aquesta situació d'ERTO, però des que va començar, des del 15 de març, des que es va posar en marxa aquesta eina, més d'un milió de persones a Catalunya han passat per aquesta situació i la gran majoria han retornat al lloc de treball. Si no hagués existit aquesta mesura, doncs s'han destruït moltíssims llocs de treball en aquests mesos de pandèmia, en Catalunya, 80.000 en concret, però imagineu-vos el que hagués passat si no s'hagués posat en marxa això. Per això nosaltres repetim doncs, que aquesta és l'eina fonamental doncs, que ha de permetre que una vegada, primer hem de solucionar la crisi sanitària, abordar la vacunació i que puguem anar a una situació de normalitat i quan estem en una situació de normalitat, doncs l'activitat doncs, tornarà, se reiniciarà amb el sector de l'hostaleria, en el de turisme, i les persones doncs, hauran de tornar a treballar. El que comentàveu, que la possibilitat de que hi hagi empreses doncs, que no puguin superar aquesta situació, doncs, el que cal fer és això, els acords d'ERTOs i després els acords específics, les ajudes específiques doncs, per fer que durant aquest temps que queda de la gestió de la crisi sanitària doncs, les empreses puguin subsistir per després poder retornar a l'activitat.
Mm-hmm. Doncs queda clar. I el tema del cobrament com està? Perquè sabem que no tothom està cobrant, aquests 750.000 espanyols, més de 180.000 catalans no estan cobrant a temps el que els correspon.
Bueno, ja sabeu, tothom sap doncs, que hi ha hagut moltíssims problemes amb la gestió dels ERTOs per part del CEPE. Encara avui queden incidències per resoldre i persones doncs, que no estan cobrant en temps i forma, però sí que és cert doncs, que s'han posat molts medis al CEPE doncs, per solucionar aquesta situació, que ara amb aquest nou acord doncs, per evitar que les empreses s'hagin de retornar a demanar els certos i demés, només hauran de fer una comunicació i, per tant, doncs, serà automàtic el continuar dintre de l'ERTO i això doncs, farà que no tornem a estar en aquesta situació doncs, de que la gent no cobrava o no estava cobrant a temps, però també cal dir que el que ha passat al CEPE doncs, té molt a veure amb totes les retallades que hi ha hagut durant aquests anys, doncs, que han deixat aquests organismes sense ni els medis, ni humans, ni materials necessaris doncs, per poder abordar aquesta situació. Però esperem que ara, en tots els mitjans que han posat i en tots els que siguin posant, doncs, tothom pugui cobrar en temps i forma.
Sí. Senyor Vilaballó, sobre... Bé,
sobre el tema aquest...
Ja està aclarit, no?, com està la situació.
Sí, ja queda molt clar per el que ens explicava el Lídia.
El problema és que, mentrestant, es destrueixen llocs de feina, també, i hi ha altres aturats que no tenen, si em permeten l'expressió, aquesta sort, no?, de poder-se sotmetre a un ERTO.
No, i que, a més, és complexa els ERTOs de les persones. Per exemple, jo tinc dues filles, una que l'ha cobrat, i ara ja torna a estar treballant, i una que l'està cobrant. Perquè són dos casos diferents, els dels fixos o els dels fixos discontinu. El fixe discontinu té molt més complicat, perquè la meva filla ho ha estat cobrant fins al moment que, teòricament, l'empresa, que és un càmping, deixa, tanca, i està uns mesos sense treballar. En aquest període, ella té que estar a l'atur.
Clar.
O, si no ha cotitzat lo suficient, a l'atur, cobrant o no. Però a l'atur, sense ERTE. En canvi...
El que correspon als mesos treballats, sí que...
En canvi, si els mesos que ha estat sense treballar, però tindria que haver estat treballant, en aquests, llavors, sí que té dret a cobrar. En canvi, el que té una jornada contínua i normal i corrent, aquest cobra sempre fins que torna.
Uh-huh. Avui amb l'economista Josep Vilaballó i amb la secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya hem parlat dels ERTOs. Ens queden molt pocs minuts, però m'agradaria que Núria Gilgado ens comentés com veu el sindicat UGT particularment el futur immediat, perquè altres problemes, precarietats laborals, això, situació de molts fixos discontinus, com ara comentava el senyor Vila, i altres problemàtiques, les tenim aquí, i serà molt important que hi hagi capacitat de recuperació econòmica. Esperem que passi aviat la pandèmia. Quina és la visió que té com a sindicat, senyora Gilgado?
Bueno, doncs, com comentava abans, s'ha de gestionar la crisi sanitària i s'ha de fer la vacunació el més ràpid possible, perquè primer hem de solucionar la crisi sanitària per poder crear ocupació, però ara el que cal és atendre a totes les situacions de vulnerabilitat que estem patint en aquests moments. Molta gent que té salaris molt baixos, moltes persones que estan a l'atur, com dèieu, i que no cobren prestació. A Catalunya tenim al voltant de 500.000 persones a l'atur i d'aquestes la meitat ja no tenen dret a prestació. I, per tant, doncs, a aquestes persones se'ls ha d'arribar a l'ingrés mínim vital, la renda garantida de ciutadania. Cal també que s'apugi el salari mínim interprofessional. No pot quedar sense pujada, doncs perquè les famílies necessiten augmentar el seu poder adquisitiu, doncs per poder consumir, per poder reactivar l'economia i per poder subsistir, i cal abordar el canvi de model productiu absolutament necessari al nostre país, doncs per poder crear polítiques, per poder crear llocs de treball, doncs que tinguin valor afegit, i poder acabar amb la situació de precarietat que patim actualment. I per això també cal la derogació de les reformes laborals. Per tant, tenim moltes qüestions a abordar, moltes reformes a fer, i sobretot doncs hem de caminar a repartir la riquesa i a solucionar totes les situacions de vulnerabilitat, perquè hi ha moltíssima gent que ara mateix s'està patint, i això cal solucionar-ho.
Moltes solucions pendents que també retarden per la pandèmia, evidentment. Re, 15 segons, senyor Vilavelló, si vol afegir alguna última cosa.
No, poca cosa.
Que la recuperació econòmica arribi aviat, és el desig de tots.
Això és el que desitgem, però evidentment tot serà molt diferent. I que el que ha dit, de que hi ha molts problemes pendents de redistribució de la renta, puja dels impostos a les rentes altes, i tot això està claríssim, però en aquest moment ho hem d'aparcar. Hem d'intentar solucionar la gent els problemes de la gent que està patint ara.
Sí, sí, i tant, i que és molta. Gràcies, Josep Vilavelló.